Obert per vacances, la mirada del dia.
Encetem el mes de setembre i ho fem encara amb una escalda generalitzada de preus. Deixem enrere l'agost amb un IPC del 10,4%. És el tercer més alt consecutiu amb dos dígits. Són nivells de l'índex de preus al consum mai vistos, segons els experts, en els últims 30 anys, tot i que ha baixat 4 punts respecte al juliol. A l'agost van pujar els preus dels carburants, de l'electricitat, ahir, per cert, màxim també històric dels aliments i dels paquets turístics. Tot plegat, no cal dir-ho, es nota, i de quina manera en la butxaca dels consumidors. Alguns sindicats ja han parlat d'arribar a un pacte de renda just per combatre la inflació, que s'apugin els salaris, en definitiva, i s'insta a l'Estat a establir un control dels preus de béns bàsics. Per parlar de tot plegat, anem cap al campus Vallisens, a Reus, on saludem a la Mercedes Teruel. Ella és professora de la Facultat d'Economia i Empresa i directora de la Càtedra pel Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili. Mercedes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també allà a la facultat tenim el company de Tarragona Ràdio, el Josep Sunyer. Josep, què tal?
Hola, Rocío, bon dia.
Mercedes, aquest tema que ens preocupa tant a tantes persones i volia començar de manera molt directa. Encara no hem tocat sostre, encara pot anar pitjor això o té forma d'aturar-se?
Malauradament, ara per ara, el que veiem és que la tendència s'ha de continuar, aquesta tendència alcista dels preus, i per tant no podem dir que hàgim arribat a aquest sostre, perquè encara falten molts canvis de tipus estructural per acabar de canviar-ho.
Què està passant, Mercedes? Per què s'ha pujat els preus? Diuen que l'origen, ens han dit, que és la incertesa provocada per la guerra a Ucraïna, ja portem més de 6 mesos de guerra. Però és això només o també hi ha altres factors, com deies, múltiples, no?, que condicionen aquesta pujada de preus?
Tenim diversos factors que estan duent a terme aquesta tendència alcista. Per una banda, és el trencament del que són les cadenes de distribució a nivell internacional. Això ja ens ve des del Covid, des de la pandèmia, i per tant, és un factor que s'ha anat allargant en el temps, que provoca que la compra de materials per part de determinades empreses s'hagin encarit, i això implica una translació cap als preus finals. Per altra banda, hi ha la guerra, que també està trencant el que són fons de provisió de determinats materials, i també hi ha factors especulatius per part de determinats mercats, determinats agents que compren, venen determinats materials i traslladen l'escassetat de determinats recursos cap al futur. I finalment també tenim uns importants efectes de la nostra dependència cap al petroli i també al mercat de l'electricitat, que està totalment desbocat.
Tot i que els economistes no teniu cap bola de vidre per veure el futur, us plantegeu possibles solucions? No sé si, per exemple, això que comentàvem a l'inici, pujar sous seria una opció. Com veieu aquest futur?
El futur, com tu has dit, no ho sabem. L'alça dels salaris, tal com comentaves tu anteriorment, no és una solució, és simplement un bàlsam cap a compensar aquestes pèrdues de capacitat adquisitiva que tenim els consumidors, però no és la solució. Augmentar salaris ens pot compensar, però simplement no acabarem de fer aquesta cura cap a la pujada d'aquest preu de l'electricitat, i per tant hem d'anar directament cap a veure què podem fer per buscar noves alternatives en el mercat de l'electricitat, noves fonts energètiques, creació de nous canals de distribució d'electricitat, etc. Per tant, augmentar salaris és compensar, però no és el remei.
Dèiem que aquí més que menys nota aquest increment de preus, o de fet els consumidors tots. La setmana que ve, el dia 5, arriba la tornada de l'escola, aquí, per ser a la universitat el dia 12, no?, després de la diada, amb totes les despeses que comporta, de matrícules, de materials, que també s'han apujat, almenys el material escolar, moltes famílies bueno, els costarà molt aguantar aquest sotrac. Cap a quin escenari anem? Perquè anem veient que pràcticament tot el que s'ha de comprar sí o sí, obligatòriament, s'ha encarit d'una manera o altra, no?
Evidentment, tota aquesta situació està comportant una tensió cap a famílies i cap a empreses i, tal com han dit, l'augment del salari s'ha de ser una compensació i per arribar a aquesta compensació és necessari un diàleg entre treballadors i empreses. Una altra cosa és que fins a quin punt poden augmentar o no els salaris a les diverses empreses, atès també que amb elles estan patint aquest augment dels preus de les primeres matèries. I per altra banda, doncs, això ens està posant en una situació de que les pròpies empreses han de fer una transformació, invertir per fer una transformació i ser més eficients, i per altra banda les famílies també doncs, estem buscant altres canals per disminuir aquestes despeses.
Precisament et volia preguntar, Mercedes, sobre això com a consumidors, què és el que podem fer, tot i que no és la nostra responsabilitat, hi haurien d'haver-hi moltes altres mesures com les que has comentat, mentre la solució no arriba, mentre seguim en aquesta situació, què és el que podem fer a casa per poder controlar més les despeses i poder beneficiar-nos en aquest sentit?
Doncs el que podem fer és el que normalment coneixem com estrènyer-nos el cinturó, i per tant doncs, anar buscant, el que està fent doncs, les famílies és buscar les ofertes, buscar avantatges que puguin donar alternatives, i per altra banda també s'estan fent retallades de compres que fins ara eren més o menys superflues, és a dir, aquell tercer taxa que potser ens comprem en una temporada, doncs no ens l'estem comprant i ens comprem fins al segon perquè se pot estirar, o per exemple el cotxe no es canvia amb tanta lleugeresa.
D'on ha de vindre la solució? Perquè també hi ha una mirada posada en l'àmbit europeu, no? Tot el que, de fet, no estem al marge del que regula a nivell d'Europa, en tots els sentits, tot passa per Europa, però abans parlaves del mercat elèctric, del pool elèctric, es diu, no? Jo no l'entenc particularment, i mira, m'hi he posat, però no he arribat a entendre mai com funciona, perquè cada dia subhasta, no?, l'electricitat. Qui ha de regular això? O sigui, és Europa? És el que ha d'estat? És a dir, hem d'anar tots a la mà? D'on ha de vindre la solució en aquest sentit, en l'àmbit elèctric? Perquè, clar, l'increment és considerable i constant.
El tema de l'electricitat, tal com tu dius, és bastant complex i en aquest sentit s'han de venir des del punt de vista de l'oferta i dels ajuts públics per fer una transformació de, per una banda, la nostra demanda, és a dir, que la nostra demanda, doncs, nosaltres siguem fins i tot autoproductors d'aquesta energia, i per altra banda, doncs, fer una transformació i un viratge cap a el que són energies alternatives que siguin més, no només més eficients, sinó que també doncs, siguin climàticament menys perjudicials. La solució passa per l'oferta aquí en el tema de l'energia elèctrica, sobretot. La demanda, sí que podem augmentar aquests graus de temperatura, podem ficar mesures d'evitar l'escapada de temperatures dels locals, però això simplement són remeis que tenen un cert impacte, però no fan una transformació, que és el que necessitem.
Ja per acabar, Mercedes, podem ser optimistes, almenys en què arribarà una solució o com a economista, com ho veus?
A veure, optimistes ho hem de ser sempre perquè la moral no s'ha de perdre, però és cert que venen temps complicats, que potser aquells que tenen una mica més d'edat doncs, se'n recorden d'aquella crisi del petroli dels anys 70 i que també doncs, vam tenir tensions inflacionistes que van donar lloc doncs, a una certa necessitat de negociació col·lectiva, que és el que al final s'ha doncs, de fer, negociació col·lectiva entre tots els agents.
Mira, és la bola de vidre, jo no l'he vist, però clar, és que no, això ho diu molt, relació als economistes que
sí,
no tenen la bola de vidre clar, per perdre el futur, però veuen inputs.
Coses que pobrets meus no ho poden fer, però clar, des del desconeixement nostre necessitem respostes i ens pensem que sí, que ho poden endevinar i no és així.
No, perquè l'economia és una ciència social, per tant, és difícil.
Doncs mira, jo aprofito igual el matrículo aquí, a la facultat, a veure si entenc el tema elèctric amb estudiant econòmiques, perquè no sé, és complex, que és el que dèiem abans, és molt complicat d'entendre i d'explicar també encara més, Rocío, però vaja, avui hem posat un gran de sorra, una pinzellada.
Sí, ho deixem aquí precisament. Volia acabar agraint-li moltíssim a la Mercedes Teruel que ens hagi explicat de la manera més entenedora possible tota aquesta situació, tots aquests conceptes que des de fora ens costen molt, però la veritat que ho hem entès molt bé. Moltíssimes gràcies per ajudar-nos a aclarir què és el que està passant amb la nostra economia i que al final ens afecta a totes i a tots i a les nostres butxaques. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I també Josep, de Tarragona Ràdio, gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Vinga, fins aviat, ens retrobem. Adéu.